Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
És tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, el món a RAC1. Amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1. Tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva. Acompanyats amb pebrots al piquillo de finca la barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz e Imago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
La volta al món.
Tram final del Tu diràs, l'hora de fer la volta al món, la secció de futbol internacional de cada divendres aquí al Tu diràs, amb el Jaume Naveira. Hola Jaume, bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Bona nit, i amb el Joan Camí, que corre encara per aquí, per comentar, per exemple, la notícia del dia al futbol europeu, que és la continuïtat de Xavi Alonso a la banqueta del Bayer Leverkusen. Ho ha anunciat ell mateix aquest migdia en roda de premsa.
It's been a season we have had a lot of...
Hi ha hagut moltes especulacions respecte al meu futur aquesta temporada i volia aprofitar aquesta aturada internacional per reflexionar i prendre una decisió. La setmana passada vàrem tenir una reunió molt bona amb els dirigents en què els vaig informar de la meva decisió de continuar sent l'entrenador del Bayer Leverkusen. En aquest moment penso que és el millor lloc per desenvolupar-me. Sóc un entrenador jove.
To develop as a coach, I am a young coach.
Aquestes són les paraules de Xavi Alonso, roda de premsa prèvia al partit que juguen demà a 3:45, partit de la Bundesliga contra el Hoffenheim a casa. Xavi Alonso té contracte fins al 2026, Camí, però és clar, nòvies no n'hi faltaven, ofertes no n'hi faltaven i hi havia molta rumorologia al voltant del seu futur i de la possibilitat de que marxés del Bayer Leverkusen a final de temporada. Finalment es queda com a mínim una temporada més.
Sí, a veure, m'agrada molt la decisió que pren, sobretot perquè ens demostra en quin moment es troba no només a Xavi Alonso, sinó també el projecte del Leverkusen, no? Perquè que ell decideixi quedar-se allà és perquè sent que té confiança del club, sent que se li dona temps, que no se'l jutja pel resultat cada cap de setmana, que si perd, que en aquest cas doncs no ha perdut encara aquesta temporada, doncs evidentment no se'l qüestionarà, i que de cara a la temporada que ve, amb un nivell d'exigència molt més alt que aquesta temporada, doncs probablement el club també li ha promès un esforç econòmic a l'hora de fitxar determinats jugadors. A mi m'agrada molt que perfils com el de Xavi Alonso, que són exjugadors d'elit, que pràcticament amb una trucada de telèfon poden anar a entrenar on vulguin, entre cometes, i en una situació on era tan evident que podria anar o al Liverpool o al Bayern de Munic, que ell decideixi això, ostres, a mi m'agrada molt. Jo no m'ho esperava, sincerament, perquè crec que quan et passen aquests trens els has d'aprofitar, però això parla molt bé del tipus de carrera que vol Xavi Alonso. Mai sabrem què hauria passat si ell decideix l'any que ve anar al Bayern de Munic o al Liverpool, però el que tinc clar és que si ell no ha dubtat a l'hora de quedar-se al Leverkusen, d'aquí un any i mig serà encara millor entrenador que ara i li continuaran passant aquests trens que probablement en altres entrenadors només els hi passa una vegada.
Ara veus més probable, Jaume, que acabi al Madrid d'aquí a un any, per exemple, el 2025, en funció del que passi amb Carlo Ancelotti?
Bé, pot ser que la cosa canviï la situació. Jo, òbviament, de cara a la temporada que ve, estic d'acord amb el Joan, jo el veia al Bayern de Munic, sense cap mena de dubte, perquè a més el Bayern això és el que fa sempre. O sigui, quan apareix algun tipus d'oposició a la Bundesliga, doncs fitxa l'entrenador, fitxa dos o tres jugadors, i llavors, doncs, bé, fa absolutament d'equip que s'ho emporta tot, però per què no? Perquè a més és que Xavi Alonso té aquest passat al Real Madrid, i si Ancelotti doncs, no continua després de la propera temporada, és una opció que es pot obrir.
A tu t'agrada la decisió o et sorprèn, Jaume?
No, a mi em sembla una bona decisió, perquè a mi a més m'agrada molt que els entrenadors i també els jugadors que comencen a construir una història com aquesta, com la del Bayer Leverkusen, que al final doncs, sembla que guanyarà de manera totalment sorprenent la Bundesliga i que pot fer també coses molt importants a Europa i fins i tot guanyar la Copa, on és el claríssim candidat per endur-se el títol aquest any, doncs escolta, és maco que tingui una mica de continuïtat, no? I que Xavi Alonso doncs, pugui dirigir dins d'aquest projecte que ell mateix ha construït, doncs, que pugui dirigir partits de Champions amb el Bayer Leverkusen, veure fins on es pot arribar. I això doncs, també jo crec que serà una maniobra que li servirà al club per mantenir els seus millors jugadors, perquè al final si es queda l'entrenador, que és una mica el gran puntal del projecte, doncs entenc que Florian Wirtz, Boniface, Grimaldo i tots aquests jugadors que poden ser interessants a nivell de mercat, doncs també es quedaran.
Esclar, ara passa una cosa, i és que hi ha dos clubs, el Bayern de Munic i el Liverpool, que estaven esperant la decisió de Xavi Alonso, que fins ara, fins aquesta mateixa setmana, el Xavi Alonso era la seva prioritat. Ara, què passa amb aquests equips? Joan, s'han de buscar la vida? Quins noms sonen? N'han sonat ja algun?
Sí, n'han sonat més enllà de Xavi Alonso, que com bé deies era la gran aposta o la gran esperança que tenien els dos clubs, especialment també el Bayern de Munic. Per exemple, Ralf Rangnick, que va coincidir amb Freund, que és el director esportiu del Bayern, el Salzburg, és l'actual entrenador de la selecció d'Àustria, per tant, és un dels noms que sona també per reforçar la banqueta. Hauria d'acabar l'Eurocopa, evidentment, i després doncs, anar a la banqueta. Jo crec que per una qüestió de timings no crec que sigui la millor opció, tot i que veurem finalment què decideix el Bayern, però jo crec que inicialment el més positiu pel club seria poder fitxar l'entrenador o poder tenir clar l'entrenador abans que comenci tot plegat per poder planificar, tot i que evidentment Rangnick estarà concentrat amb Àustria. També es parla d'una Emery.
Carai,
la bona temporada que està fent. Sí, sí.
Surta moltes quinieles, eh?
I a més jo crec que és un entrenador que jo crec que s'adaptaria. Jo crec que una de les principals característiques que té Unai Emery és l'adaptació. És cert que potser no l'ha anat del tot bé o no ha tingut grans èxits, però jo el considero un molt bon entrenador i crec que havent estat a França, havent estat a Itàlia, a la Premier, havent estat a Espanya també, doncs crec que és un entrenador que es podria adaptar al Bayern, sabent per això les dificultats que té. Després un altre dels que sona, que crec que és un habitual en totes les banquetes top que es quedaran sense entrenadors, Roberto De Zerbi. Hi ha dubtes amb ell pel tema de l'idioma, no parla alemany, l'anglès el parla d'aquella manera, i tot i que no és una condició indispensable pel pròxim entrenador del Bayern, sí que preferirien que l'entrenador fos que dominés l'idioma. I pel que fa al Liverpool, molts noms també sobre la taula, De Zerbi és un d'ells. El fet d'estar al Brighton ajuda, no és un club top, i crec que ell com a entrenador doncs, podria fer un salt a una banqueta important el pròxim any. També es parla de Ten Hag, un any molt inestable al Manchester United, tot i que no seria fàcil. I el que més està sonant, i també m'agrada molt, tot i que tinc certs dubtes perquè seria un salt molt important per ell, és Rubén Amorim, l'entrenador de l'Sporting de Lisboa, 39 anys, quarta temporada a l'Sporting, és un entrenador jove i modern, i caldria pagar, això sí, una clàusula d'uns 10 milions d'euros. Sembla poc, perquè amb els fitxatges dels jugadors normalment doncs, seria un fitxatge per poca quantitat, però a nivell d'entrenadors no és molt habitual. De fet, diria que el Bayern paga 25 milions per Nagelsmann, potser sí, m'estic equivocant.
Sí, sí, sí.
I ja va ser, vaja, per un entrenador pagar aquestes quantitats és una bogeria. Doncs caldria pagar aquests 10 milions d'euros.
Què dius, Jaume?
Va pagar 10 milions precisament l'Sporting de Portugal al Braga de clàusula per Amorim fa 4 anys, o sigui que no seria una situació nova amb ell.
10 milions són, doncs són els que hauria de pagar també qui vulgui al Brighton per De Zerbi, sí, perquè té també clàusula de rescisió. Vaja, així està el mercat d'entrenadors, però era una fitxa del dominó que havia de caure. La de Xavi Alonso era la primera. Ara, a partir d'aquesta fitxa, segurament doncs el Bayern i el Liverpool aniran apostant per les seves segones o terceres opcions de cara a la temporada que ve, perquè Klopp no segueix i Tuchel no és que no segueixi, és que no volen que segueixi directament. Tot i que si guanya la Champions al Bayern, no sé si s'ho repensarien, com aquí a Can Barça, Jaume? No sé si canviarem d'opinió.
Home, clar, guanyar la Champions doncs és un game changer, no? Però ara mateix doncs el Bayern, tot i que des del moment on Tuchel... Ha passat una mica com amb el Barça, no? Des del moment on Tuchel se sap que no segueix, doncs l'equip ha anat millorant una mica el seu joc, ha guanyat de manera més contundent els seus últims partits i qui sap, però bé, ara mateix no seria el primer a les travesses, no, el Bayern, per endur-se la Copa d'Europa.
Calla que no ho facin els equips, això, ara a partir d'ara, Això de dir, diem que no segueix i així millorarem el joc, Calla que no sigui una moda que es posi el futbol europeu.
I no descartaria, perdoneu, que Tuchel torni a la Premier, Encara que l'any ha sigut el que ha sigut, que el Liverpool, vaja, a mi és un entrenador que m'encaixa allà, no com a primera opció, però el veig de la mateixa manera que Nagelsmann, que també s'està parlant molt, tot i que evidentment té l'Eurocopa amb Alemanya.
Dit això, més enllà del mercato d'entrenadors en els clubs importants, demà hi ha jornada a la Bundesliga, ara que parlàvem de Xavi Alonso i del Bayer Leverkusen, a 3:45 aquest Leverkusen-Hoffenheim, el partit de la jornada però és a 6:45, Bayern-Borussia Dortmund. En d'altres anys, Jaume, seria un partit de lluita directa pel títol. Aquest any, però, el Dortmund no hi és en aquesta lluita.
No, aquesta vegada el Bayern Dortmund doncs, no definirà la Bundesliga, un cop que els bavaresos són segons a 10 punts de distància del Bayern Leverkusen i que el Borussia Dortmund és quart a 20 punts de l'equip de Xavi Alonso. Per tant, l'equip de Dintersic està molt més focalitzat en assegurar la plaça Champions per l'any que ve, la qual s'està disputant amb el Leipzig, que està cinquè a només un punt del conjunt de Dortmund. Gerard, hi ha una estadística que és molt dura pels aficionats del sí. Borussia Dortmund i és que d'aquí a un parell de setmanes farà 10 anys de l'última victòria del Borussia Dortmund a Munic en un partit de la Bundesliga. L'últim triomf en Lliga del BVB a l'Allianz data del 12 d'abril de 2014. Entremig, ple de victòries pel Bayern, els últims 9 precedents a la Lliga i 5 d'elles han estat grans golejades. Els dos equips tenen de baixa per lesió els seus respectius porters titulars. Manuel Neuer super per una lesió a l'adductor i Gregor Kobel per una gastroenteritis. El Bayern cal destacar també que Sacha Boey per una lesió muscular doncs, causaria baixa al lateral dret i que Alexander Pavlovic es dubta per una amigdalitis. La bona notícia per l'equip bavarès és que Harry Kane està bé després de perdre's els partits amb Anglaterra durant l'aturada per uns petits problemes físics i que, com anima Esraoui, també tornant després de lesions musculars. I el Dortmund destacar que hi ha una baixa d'última hora, que és la Daniel Malen. De fet, l'ha anunciat el Dortmund durant aquesta... Bé, l'ha anunciat a la tarda perquè havia patit un cop al partit entre Alemanya i Països Baixos. I també, doncs, una altra lesió durant l'aturada de seleccions ha sigut la de Rami Bensebaini amb Algèria i Marcel Savitza, que ha de complir sanció. Com dèiem, a tots dos equips es parla més del futur dels seus entrenadors que del partit. El Borussia Dortmund espera el desenllaç de la temporada, bàsicament a veure si l'equip doncs, fa alguna cosa destacable a la Champions i si assegura la plaça, la quarta plaça a la Lliga per decidir si es queda Edin Terzic, i el Bayern, doncs, hem explicat la seva situació, ja que avui, doncs, des d'avui coneix que Xavi Alonso doncs, es quedarà al Leverkusen.
Aquest Bayern Dortmund, com dic, a 6:45 de la tarda, un bon partit de futbol. Però, si n'hi ha un que val la pena, de debò, és el de diumenge a 6:45 de la tarda. Manchester City-Arsenal a l'Etihad, partit de la Premier, primer contra tercer, o millor dit, tercer contra primer, perquè l'Arsenal és el líder d'aquesta Premier Anglaterra, separats, això sí, per només un punt a la classificació i entremig el sàndwich al Liverpool, que té els mateixos punts que l'Arsenal. A veure, és un partit que té moltes coses. D'entrada, baixes. Jaume, el City, que estaven pendents del virus FIFA, doncs ha afectat el virus,
Sí, i tant que ha afectat, perquè bé, avui s'ha confirmat definitivament que Kyle Walker i que John Stones, amb problemes de la cuixa i a l'adductor respectivament, doncs no hi poden ser per aquestes molèsties físiques que han contret durant l'aturada de seleccions. Dit això, Guardiola ha dit que Ederson està molt millor de la lesió que va patir a Anfield just abans de les dates FIFA, o sigui que hauríem d'esperar que tingui moltes opcions de jugar. I també ha dit que De Bruyne i Akanji doncs, estaran disponibles. El belga s'havia perdut els dos partits amb la seva selecció doncs, durant aquestes dates FIFA, i el suís havia patit problemes físics a l'amistós contra Dinamarca. Per tant, doncs, el City que té aquestes baixes, però també recupera alguns jugadors.
Baixes en defensa. De fet, Guardiola diu que la de Walker és més seriosa que la de Stones. La qual cosa em fa pensar que Walker sí que seria més que dubte, especialment pel partit de tornada d'aquests quarts de final de la Champions contra el Madrid. Vaja, que si un dels dos se'l pot perdre és Walker, que recordo també es va lesionar perseguint a Vinícius contra el Brasil i que ha de ser en principi el marcador de Vinícius en aquesta eliminatòria contra el Madrid. Això el City, a l'Arsenal baixes alguna, Jaume?
Bé, el que hi ha sobretot són dubtes. Manté Arteta els dubtes de Martinelli amb un problema al peu, de Gabriel Magalhães, que té molèsties al tendó d'Aquiles, i de Bukayo Saka. El tema és que Arteta ha dit que, tot i que avui divendres no han entrenat, queda doncs, una sessió més per realitzar abans del duel contra el City, i això doncs, li dona esperances al tècnic basc de que puguin estar presents aquests jugadors. O sigui que pendents, com diem, de Martinelli, Gabriel Magalhães i Bukayo Saka.
I dit això, com veus el partit? Perquè l'any passat van ser dos equips que es van jugar a la Premier fins al final. Va acabar millor, molt millor el City que l'Arsenal. Juga a casa el City, juga a l'Etihad. No sé si el veus molt, molt favorable pels de Guardiola o no.
Molt, molt favorable no, però òbviament en un partit on s'està disputant el títol el Manchester City jugant a casa contra l'Arsenal, doncs jo, fins que no es demostri el contrari, per mi sempre favorit el City. No per molt, però jo sempre confio una mica més en el City, tot i aquestes absències en defensa confirmades que hem explicat, tant de Walker com de Stones. Hi ha una dada, això sí que és interessant. Guardiola havia guanyat 9 dels primers 10 partits que havia disputat contra l'Arsenal de Mikel Arteta, i ja dic, en un partit definitiu l'Etihad jo el considero una mica més favorit, però és veritat que els últims dos precedents oficials, una la Community Shield i l'altra la Premier, doncs ha guanyat l'equip Gunner, o sigui que l'Arsenal ara sí que de veritat s'està començant a apropar al Manchester City. Jo crec que és la temporada indicada per l'Arsenal per intentar donar el cop a l'Etihad, tot i que jo repeteixo que per mi és una mica més favorit el City.
Què hi dius, Camí? Com veus aquest City-Arsenal, tenint en compte el que hem vist aquesta temporada també en els dos directes?
A veure, sóc una mica escèptic perquè normalment aquests partits on hi ha tantes expectatives per part dels dos conjunts, no? Per la manera que tenen de jugar, pels jugadors que tenen, no sé, no m'espero un partidàs, després potser passa i seré el primer en celebrar-ho perquè evidentment sempre a favor de l'espectacle, però tinc certs dubtes. Jo, com deia el Jaume Navera, estic totalment d'acord, poso per davant sempre el City, també per una qüestió d'experiència d'aquest tipus de partit quan hi ha tantes coses en joc. Moltes vegades aquesta energia que té l'Arsenal, aquesta empenta, pot ser contraproduent en alguns moments del partit, i crec que aquesta gestió el City sí que la sap tenir, no només per Guardiola, que d'això en sap molt, sinó també pels jugadors que té. Però vaja, tinc aquella sensació que és aquells partits que tenim tots tantes ganes de veure que després potser no es corresponen amb les expectatives que teníem. En qualsevol cas, evidentment, segur que passen coses interessants.
No seria la primera vegada que això ens passa en un partit de la Premier. Cert, del que s'ha dit a la prèvia, hi ha certa rivalitat entre els dos entrenadors, hem vist en els dos directes alguna enganxada, és normal, però atenció avui a la floreta que li ha llançat Arteta Guardiola.
Well, he had to change. He has to change.
La nostra relació havia de canviar, però la meva admiració cap a ell indubtablement no ha canviat. Crec que és el millor entrenador del món en diferència i una de les persones més agradables que he conegut al món del futbol i amb qui millor m'ho he passat. Em va encantar treballar-hi. Això quedarà per sempre. Però ara els nostres rols han canviat i ens hi hem d'adaptar.
Doncs aquesta és la floreta, Camí, per Guardiola. Tu sé que subscrius també el que diu Arteta, no sé si afegint-li amb diferència també, com li ha afegit Arteta, però que és el millor entrenador, sé que ho subscrius.
És que no hi ha ningú com ell, és una realitat. Hi ha molt bons entrenadors i després Guardiola està a un altre planeta, molt lluny, allà solet, i fins que hi ha molta gent que ha intentat arribar-hi, però vaja, crec que de moment ningú s'hi ha apropat.
Bon rotllo la prèvia, veurem diumenge què passa. Ja hem avisat de que Arteta més ho viu molt a la banda. Avui li he preguntat a Guardiola si d'alguna manera li feia certa ràbia a vegades com celebra les coses Arteta, i Guardiola diu que ha dit que quina bajanada de pregunta era aquesta, que Arteta podia celebrar-ho com volgués i que només faltaria. No ens oblidem del Liverpool, que juga també diumenge a les 3 a casa contra el Brighton. Serà el gran beneficiat de la jornada, segur si guanya. Si fa la feina, el Liverpool doncs es podria col·locar fins i tot líder en funció del que passi amb aquest City-Arsenal si l'Arsenal no suma els 3 punts. Va, que acabarem la volta al món amb una curiositat de la Lliga Croata. Jaume, aquest cap de setmana hi ha el partit de màxima rivalitat allà, és un Hajduk Dinamo, i què ha passat exactament?
Doncs que per primer cop a la història, el clàssic del futbol croat, que es juga demà a 8:15, comptarà amb àrbitres de fora de Croàcia. L'internacional alemany Daniel Sieber serà l'encarregat d'impartir justícia en un partit molt important en aquesta cursa per la Lliga. El Hajduk arriba segon a 4 punts del líder, que és el Rijeka, i el Dinamo està a 5 del primer classificat, però porta un partit menys. La raó per la qual s'ha optat per buscar àrbitres de fora és per una trama que a Croàcia s'ha anomenat els Bar Leagues. La cosa ve de que a la jornada 7 de l'actual Lliga hi va haver un partit entre l'Osi i el Dinamo de Zagreb, on el Dinamo, després d'anar perdent 2-1, remunta el duel i acaba guanyant 2-3 amb dos gols de penal, un al minut 87 i l'altre al minut 99. El segon penal, que va ser per mà i en una acció al límit de l'àrea, on no queda clar si la toca dins o fora el jugador de l'Osijek, doncs hi va haver molta polèmica a Croàcia. Per això el president del comitè d'àrbitres va convocar el dia següent d'aquell partit una roda de premsa extraordinària, i per primer cop a la història del futbol de Croàcia es van publicar els àudios de la comunicació entre el VAR i l'àrbitre de camp. A l'àudio, la conversa entre l'àrbitre de VAR i el seu assistent a la pròpia sala del VAR és molt calmada, tot i la importància de la jugada que s'estava jutjant, que era el minut 99, i el president dels àrbitres la va posar com a exemple de bon funcionament i enteniment entre els col·legiats. En principi, no hi hauria història, no? Però sí que n'hi ha, perquè 6 mesos després del partit van sortir els veritables àudios del VAR d'aquell partit, i en realitat l'àrbitre del VAR i el seu assistent s'estaven cridant entre ells, decidint què havien de dir-li al principal. Quan això va sortir a la llum pública, la polèmica a Croàcia va ser molt grossa, perquè al final es va fabricar un àudio a posteriori per intentar demostrar un funcionament més eficaç del VAR, que no era tal. Des d'aquell dia, els aficionats croats es creuen poc al seu estament arbitral, i per això s'ha decidit que un col·legiat alemany dirigeixi demà el Hajduk Dinamo.
Doncs aquesta és l'anècdota. Després del Madrid-Almeria no va cridar Michael Oliver per arbitrar un partit de la Lliga Espanyola, però ho podria haver fet perfectament després del que va passar amb l'arbitratge d'Hernández Maixo, o després del València-Madrid a Mestalla. No, de moment això a la Lliga Espanyola no passa, però tot arribarà. Aquesta és l'anècdota de la Lliga a Croàcia. Precisament d'aquest partit, Naveira, ens vols destacar un dels jugadors que d'aquí uns anys podria donar la volta al món?
Doncs sí, Roca Spukstas és un jugador de 19 anys, mitja punta, nord-americà, de pare lituà, que havia sigut corredor de marató als Jocs d'Atenes del 2004, mare també lituana, que era atleta però de triple salt, i és un jugador que es va formar a l'Acadèmia del Barça dels Estats Units, i que fa pocs anys va arribar al Hajduk Split, va ser subcampió d'Europa juvenil a la Youth League, i bé, és un futbolista molt treballador al mig del camp, ho combina amb bon toc, arribar a l'àrea, és un bon rematador, colpeja molt bé la pilota de cap quan arriba a l'àrea, i el seu exentrenador al primer equip, Ivan Leko, el comparava amb jugadors com Frank Lampard o Steven Gerrard per les seves característiques, a més de destacar que és un jugador que entrena molt bé i que aprèn molt ràpid, així que 19 anys, Roques Puxtas.
Molt bé, i el teu que vinc, quin és avui?
A veure, és molt, molt més conegut, de fet ja està, jo diria que participant bastant en el futbol d'elit, però és que aquesta setmana l'he vist amb la selecció absoluta d'Anglaterra, i tot i que ja es titularà amb el Manchester United, estem parlant d'un jugador del 2005, Kobbie Mainoo, que crec que s'afegeix a aquesta llista de grans talents que venen, Lamins, Cubarsís, Musiala i Vils, que ja estan molt més consolidats, però crec que el pròxim, o un dels pròxims, serà Kobbie Mainoo, aquest mig centre que ha debutat amb l'absoluta, de fet no havia de jugar amb la sub-21, Southgate el va convocar per la selecció absoluta d'Anglaterra i va debutar contra Brasil i sobretot contra Bèlgica en l'últim amistós com a titular, fent un partidàs, un jugador que pot jugar en qualsevol posició del mig del camp, i que a mi em costa definir-lo en una posició concreta perquè ho fa tot bé. Pot jugar com a organitzador a la base de la jugada, és un bon receptor entre línies, per tant seria un bon 10, té visió de joc i un físic privilegiat. En un mal any del Manchester United, que puguin treure una estrella com aquesta, que ja estàs per ser titular d'un dels grans jugadors de l'equip, doncs és una bona notícia.
Sí, a veure si ho acabaran aprofitant en un futur. Molt bé, gràcies Camí, gràcies Naveira, eh? Una abraçada, la setmana que ve més, divendres més Volta al Món. Que vagi bé.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Sí, la una, i acabarem el programa d'aquest divendres Sant parlant d'hoquei herba. Demà a un quart de set de la tarda, el júnior de Sant Cugat té una cita històrica a l'Eurolliga femenina. Per segona vegada en la seva història disputa unes semifinals europees. La competició, que és als Països Baixos, i l'entrenador del júnior és el Guille Carnicer. Hola, Guille, bona nit.
Bona nit, què tal?
Bona nit. Si no m'erro, vas arribar tu just després que el júnior arribés per primera vegada a les semifinals d'una competició europea, la temporada 21-22. Vas arribar a l'estiu del 22, però què suposa, Guille, per aquest club estar entre els quatre millors equips d'Europa una altra vegada?
Bé, sens dubte, és un reconeixement molt gran no només a l'equip, sinó també al club, a la feina ben feta, perquè som un equip amb una realitat molt diferent a la majoria dels equips que ens trobem aquí, o que tenen pressupostos molt alts, equips 100% professionals, i nosaltres vivim amb una realitat i amb unes condicions molt diferents. Per tant, crec que és un premi a tota una manera de fer una filosofia de club.
Veniu de guanyar 5-0 al Loreto irlandès als quarts de final. Demà el rival és el Mannheim alemany. Quin partit t'esperes? Ha de ser un partit igualat?
Segur, segur, i esperem que ho sigui. Elles són les campiones alemanes, van primeres també a la seva lliga i són segurament l'equip més dominador dels últims anys en el seu país. Aviam, elles van tenir un quart de final molt, molt, molt apretat amb el Club de Campo, van guanyar per shootouts, i sabem una mica del nostre nivell també relatiu al Club de Campo. Nosaltres tots juguem perdre amb elles la final de Copa fa dues setmanes 1-0, per tant serà un partit molt apretat, segur.
A qui preferíeu, tenint en compte que el Club de Campo potser el coneixeu una mica més, i això, que fa dues setmanes us va guanyar i que potser volíeu una mica de venjança, a qui preferíeu, us és igual?
Doncs mira, sincerament, com que no depenia per res de nosaltres, jo personalment preferia no trobar-me al Club de Campo, entenent que al final, sent una competició nova, jugar contra equips que coneixes menys, que tenen aquest al·licient d'incertesa de que t'hi trobaràs, doncs penso que és una cosa que et fa créixer com a equip. Dit això, bé, suposo que hi ha jugadores que aquest esperit de revenja pues, els hi passava més, i sí que és cert també que com a país ens interessava que l'equip espanyol passés per un tema de punts en el rànquing i en els coeficients de places directes, però bé, ja et dic, com que no depenia de nosaltres, el que ens ha tocat és, ja ens va bé.
Dit això, a l'altre costat del quadre, Guille, hi ha els dos equips neerlandesos. Una mica de sort en això sí que heu tingut, no?
Sí, 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 la veritat és que el nostre primer desig amb el sorteig era aquest, un equip a l'Stixel Amsterdam l'habitàvem segur, perquè com a campió holandès anava per l'altra banda del quadro, i nosaltres com a campió espanyol érem el número 2, per tant estàvem a l'altra banda, i sí que és cert que quan vam veure que la bola de l'Estic se caia també doncs, per l'altra banda, doncs això va ser un alivi. I a partir d'aquí ja et dic, dit això, no ens hi hem preocupat més, perquè doncs, sabíem que teníem primer tot un partit amb el Loreto xunguíssim per superar, i ara doncs, un cop el vam passar vam centrar energies només en pensar en el Mannheim.
Abans parlaves, en la primera resposta em deies és que hi ha altres equips que són professionals i nosaltres no ho som. No sé si tens però la sensació que és un dels moments de més maduresa i de més responsabilitat de l'entitat, del júnior.
De maduresa segur, de responsabilitat no ho crec. És a dir, entenem responsabilitat que l'únic que estem obligats demà és a ser nosaltres mateixes i intentar competir al màxim de les nostres possibilitats. Dit això, els nervis o la pressió no la sentim com a tal i penso que no l'hem de sentir. Et dic, crec que només el fet de que el club es classifiqui amb una certa regularitat a l'EAQ, la penso que ja és un premi. Només tenim dues places com a país i bueno, de les quatre edicions que s'han disputat pues, hem estat presents en dues, i com a entitat sí que és cert que som un club centenari, però hem tingut molt poca presència europea al llarg de la nostra història. Per tant, penso que parla bé de la nostra feina i crec que l'objectiu principal d'aquest any, de fet, és repetir presència a la competició europea pues, l'any que ve, a la propera temporada. Llavors jo crec que això d'entrada ja és un petit èxit. Superar uns quarts de final i plantar una semifinal, ja estem en una situació doncs bé, que penso que és que ja la valorarem quan acabi el torneig, perquè òbviament ara només pensem en guanyar demà, però per això et dic, però pensem en guanyar des de la tranquil·litat una mica de que, ostres, de que això ho estem fent per nosaltres i perquè, ja et dic, estem en una situació absolutament privilegiada.
Dit això, parlaves d'això, d'aquestes diferències que hi ha entre els equips, pels que d'alguna manera potser no coneixem tant l'esport, l'hoquei herba. Hi ha moltes diferències de pressupost entre, per exemple, el júnior i equips alemanys i equips neerlandesos?
Moltíssimes. Nosaltres com a equip tot just tenim una o dues persones que s'hi puguin dedicar professionalment i entenem professionalment com a persones que tenen un sou d'això igual, però que treballen, estudien o tenim altres feines i jugarem contra un equip que de la seva plantilla de 18, doncs no et sé dir quantes són 100% professionals, tot el seu staff ho és segur, i parlem de un staff d'almenys 10 persones, més bona part de la seva plantilla, entre les quals compten amb 6 internacionals argentines. Vull dir-te que sens dubte és una realitat molt diferent i que tenim, per això et dic que jo crec que és aquest sentiment d'orgull que sabem que dins del camp doncs la diferència esportiva s'escurça moltíssim i nosaltres tenim aquesta força de tenir doncs, un grup de jugadores no tan joves ja que porten, que han mamat el nostre estil i el nostre ADN doncs, de ben petites, que porten ja forces temporades del primer equip i que som capaces doncs, d'això, també de traure talent proper doncs, per complementar doncs, un grup de jugadores de la casa. Per això et dic que crec que parla bé del, no només del nostre estil com a club, crec que és una realitat que vivim doncs, la majoria dels clubs catalans i la majoria també d'equips espanyols. Per tant, bé, parla bé de nosaltres i en aquest cas del júnior, que som els que ara doncs, tenim la sort de poder disputar aquestes semifinals.
I acabo. Més enllà del que pugui passar demà, Guille, i que vau perdre la final de Copa fa un parell de setmanes contra el Club de Campo, com qualificaries de moment la temporada?
Bé, crec que la temporada, de moment, estem complint amb els nostres objectius. El primer objectiu era acabar la primera volta de la Lliga per poder, entre els dos primers, per si caps de sèrie per la Copa, ho vam aconseguir. No primeres, que és el que haguéssim volgut, però bé, segones i a un punt del Club de Campo. Vam arribar a la final de Copa, crec que més fent un trajecte força, força bo, força positiu. No vam tenir un bon partit de la final, crec que el que més ens va doldre no va ser el resultat només, sinó que no vam ser nosaltres, no vam jugar bé. I en aquesta competició europea ens havíem plantejat anar partit a partit, crec que el partit de quarts doncs, no podia sortir millor, vam estar molt bé, i ara, doncs ja et dic, l'únic que demanarem a l'equip demà i amb el que serem molt exigents és intentar plasmar el nostre estil, la nostra identitat. Si tot va bé i això ens permet guanyar, doncs fantàstic, serà una altra fita per l'equip i pel club, i si no, com a mínim, que no ens puguem retreure, que no hem donat el nostre màxim.
Moltíssima sort, Guille, per aquest partit de demà, tant de bo que puguem veure un equip català a la final de l'Eurolliga femenina d'hoquei herba. Molta sort, una abraçada.
Segur que sí, ho intentarem. Moltes gràcies, una abraçada.
Dos minuts per sobre de la una, nosaltres anirem marxant, sempre ja es porta en directe. Mira, està jugant Grigor Dimitrov i Alexander Zverev, la segona semifinal del Masters 1000 de Miami, de tennis. El primer set per Dimitrov, 6-4, ara en el segon domina també Dimitrov 1-0, 40-0 Zverev amb el seu servei. Espera la final Jannik Sinner, que li ha clavat una pallissa avui al rus Daniil Medvedev. Tanquem amb les portades. Hola, Pau Nastre, bona nit.
Hola, bona nit.
Què trobarem demà als quioscos? Demà sí, en paper?
Demà sí, demà ja podem tocar paper. Els diaris que posen el focus en el retorn del Barça a la Lliga. D'una banda, Mundo Deportivo, que titula Presión al Madrid, que el Barça que regresa del parón con el reto de mantener su buena línea, la mateixa línia a l'Esport, que surt en portada amb l'exclamació a por la Liga, l'Esportiu també, tal com ho van deixar el Barça en l'última cita abans de la visita a París, pretén seguir el fil esperançador previ a l'aturada. I a la premsa de Madrid destaquem la portada del Marca, que amb un logotip de la sèrie de televisió La que se avecina diu que el Madrid perfila un gran futur amb quatre cares doncs, del futur Real Madrid: Vinícius, Endrick, Mbappé i Rodrigo, aquest Madrid que es preveu en el futur i que Marca diu La que s'avecina.
Sí, d'aquests tres, d'aquests quatre, vull dir, tres són del Madrid segur i l'altre l'hem encara
d'incloure,
entre cometes, perquè de moment oficial no és. Gràcies, Pau, eh?
Bona nit.
Demà, a partir de les 4, s'hi posa el Xavi Puig, aquí al davant del micròfon de l'Estudi 1, amb el Superesports, com sempre, i a les 8, la prèvia del Barça Juga a RAC1, amb el Pau i companyia d'aquest Barça a Les Palmes. Ho rematarem tot plegat fins a la 1 de la matinada. El Tu diràs, analitzarem tot el que hagi passat a l'Estadi Olímpic i companys. Que vagi bé, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Adrià de les Heres.
Bona nit. Passen 4 minuts de la 1. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per mal estat de la mar aquest dissabte entre la 1 del migdia i la 1 de la matinada. Durant aquestes 12 hores hi ha hagut onades que han arribat als 2,5 metres d'alçada i, tot i que aquest ha sigut un escenari perillós, Protecció Civil assegura que només ha sigut un aperitiu. El plat fort d'aquest temporal de mala mar serà aquest diumenge. Protecció Civil ha activat la situació de perill alt a pràcticament tota la costa. El pitjor moment de la jornada serà a partir de les 12 del migdia, quan s'espera que hi hagi onada de component sud i també mar de fons. De fet, en les últimes hores, aquest temporal ja ha afectat alguns passeigs marítims d'arreu del territori. A Barcelona, la